Hola. Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a la conferència organitzada avui per el Liceu i amics del Liceu. És a dir, normalment molts de vostès que segueixen les nostres conferències, doncs, diguem, organitzades pels amics del Liceu, no? Però gràcies a la gairebé cada vegada més, doncs, estreta col·laboració que tenim a l'associació amb el teatre, doncs avui hem fet un matxembrat, que diuen. Doncs entre dos activitats que vostès ja han seguit alguna vegada, no? I que és el que és el diàleg amb els protagonistes, que es deia abans o com es digués últimament, doncs i les conferències, no? Llavors avui ens acompanya, doncs, com a protagonista, doncs, de les òperes que després ens parlaran, doncs, el senyor Àngel Òdena, que després, bueno, també el senyor Víctor García de Gomar, que és el director artístic del Teatre del Liceu, i després, doncs, el senyor Antoni Colomer, que vostès ja l'han vist altres vegades, molts de vostès. Ell és, doncs, bé, doncs, crític musical, ha estat director de molts esdeveniments, doncs, musicals també, i podríem dir que és un activista cultural, i que tenim la sort que fa ja molts anys que ens acompanya, doncs, tant en les conferències com també en col·laboracions amb les nostres publicacions. Doncs res més, només que sàpiguen que segurament a partir d'ara molt sovint, doncs, farem aquest nou format, i passo, doncs, a formar part, doncs, del col·lectiu d'escoltadors. Fins ara.
Gràcies, Ramon. I gràcies a tots vostès per acompanyar-nos. En primer lloc, em presento, sóc en Víctor García de Gomar, des de fa molt, molt poc, el nou director artístic de la casa. I, per tant, espero conèixer-vos, perquè espero durar un temps, si m'ho permeteu, i us agrada la proposta. Dir-vos d'entrada que és un plaer, perquè som tres barítons aquí, en el fons, perquè amb el Toni ens vam conèixer com a barítons, sí. Vam cantar òperes junts, i per tant aquella era l'altra cara, diguem, no? D'allò que ens va fascinar tant, que és el cant, la veu humana, i que, bueno, hi ha molts camins d'arribar, molts camins per arribar al Liceu. Un és cantant, com l'Àngel està aquí per mostrar-ho. Jo vaig fer dret, el Toni vam cantar junts, i bueno, estem amb cadascú amb la seva circumstància. Arribat a la sessió d'avui, descriure la veu d'Àngel Òdena, jo crec que és millor no descriure-la sinó sentir-la, i per tant tots els que heu vingut aquí segurament ens acompanyareu en aquestes, alguna de les 12 funcions, una o vàries si voleu repetir, però en tot cas ell canta en 6 del doble repartiment que tenim, en 6 de les 12 funcions. La veu està espectacular. Jo el vaig sentir l'altre dia en un dels assajos i realment va ser fascinant. Se li ha fet una veu enorme amb una caixa gegant que, bueno, ja el sentireu, perquè omple els espais. Si us deia que hi ha moltes maneres d'arribar al Liceu, és una mica curiós que llegint la biografia, nascut a Tarragona, ell és llicenciat en Geografia i Història. Per tant, hi ha moltes maneres d'arribar al Liceu, i jo començaria una mica per això. Com és que va fer Geografia i Història?
Fa falta que... Sí, no? Bé. No era allò d'impostar la veu. Bé, m'imagino que sóc d'una època en la qual ja es passava sovint que quan estudiaves música, doncs els pares, bé, està bé això de la música, però també està bé que facis una altra cosa, no? I de fet jo volia estudiar dret, però alhora estava estudiant també piano, i jo soc de Tarragona, vivia allà llavors per fer dret m'havia de traslladar a Barcelona, i el piano el feia en allà, bueno, el feia en un poble molt petit que es diu l'Espluga de Francolí, en la qual hi havia una professora allà, bueno, és una història. Ara el senyor Carulla, de tothom coneix, no? Els Carulla, va muntar allà una escola de música dins del casal, i bé, hi havia una professora molt bona. Llavors, a mi, traslladar-me a Barcelona, en aquell moment ja venia a classes de cant, però vaig decidir fer Geografia i Història perquè, de fet, sóc una mica, si em permeteu, friqui de la geografia, m'encanta, me passo hores davant dels mapes, és una de les meves obsessions, i bé, vaig acabar-ho, però no vaig seguir amb el cant. El piano sí que el vaig deixar, la veritat, perquè exigia moltíssim quan estàs a nivell de setè de piano del pla del 66. Ara no sé què seria, però era molt exigent, i m'havia d'estar 4 o 5 hores al dia estudiant, i la veritat és que no, ni podia ni sé si volia realment, també, no? I en canvi el cant, com tots vosaltres ho sabeu, i si algú de vosaltres ho proveu, enganxa moltíssim. És una cosa que quan comences t'enganxa molt, no? perquè és el teu propi cos, és un... tens les sensacions dins teu, no? I bé, vaig començar amb això i vaig acabar la geografia i història. I quan vaig acabar, la veritat és que vaig veure com un abisme allà, no? Dic, bueno, i ara què passarà, no? Vaig continuar estudiant i bé, aquest món ja sabeu el complicat que és. Estudiar i de fet segueixo estudiant. I llavors fent audicions, etc, i el camí una mica t'aporta, no? També és la teva voluntat, la teva no diria obsessió, sinó tenacitat, no, de seguir en això i jo ho he aconseguit. Ja a vegades hi ha bastants, no és que siguin pals a la roda, però com bé sabeu, és un món molt competitiu perquè hi ha molta competència, en tens 10 davant i 10 darrere, no? I això provoca que moltes vegades tinguis desenganys amb tu mateix. Però sempre he tingut la sort de que el dia següent he intentat aixecar-me, no? I continuar i fins aquí, i no sé on anirà a parar tot això.
Tots sabeu que Cavalleria Rusticana, Pagliacci, no sempre van juntes, però la majoria de vegades sí, les presentem juntes, perquè són dos òperes fascinants, molt complementàries, molt diferents també. Després el Toni ens introduirà una mica en aquest univers, diguem, de les dues òperes. Però presentem una producció molt especial, que és la producció del Covent Garden, signada per Damiano Micheletto, que ja va presentar aquí el darrer Così fan tutte, que es va presentar aquí al Liceu, i va guanyar aquesta producció el premi Laurens Olivier de l'any 2016, el millor espectacle operístic europeu. I, per tant, ve avalat amb un èxit de públic, de guardons, etc. Però l'originalitat, diguem, amb la proposta és que Damiano Micheletto presenta com si fos un continuum, o sigui, no presenta com una òpera i després a la segona part comença, després de la pausa comença i Pagliacci, no? Sinó que ho presenta de tal manera que barreja elements i personatges de les dues òperes, amb la qual fa que no sempre el tenor sigui el mateix en tots els casos, o els barítons, o barreja una mica el concepte, agita i per tant sembla que sigui una mateixa història, tot i que tots tindrem la música de Cavalleria primer i després d'I Pagliacci, però algunes referències sí que estan com barrejades. I la primera pregunta, o la següent pregunta per l'Àngel, és que ens expliqui una mica aquests elements que connecten les dues òperes, per explicar, sense fer spoiler,
és el que estava pensant jo.
Tots coneixem.
Acaba bé, acaba bé.
Dic, anava a fer un spoiler aquí. Bé, realment el que fa... hi ha una... Diguem-ne que, primer, com és Cavalleria, la Cavalleria hi ha un forn, una pastisseria, en la qual hi treballa el Silvio. Vale? Llavors el Silvio ja li agradava la Nedda, ja veurem en algun moment que ells se troben allà, en la Cavalleria, i després sí que també veiem que en el poble on passa tot allò de la Cavalleria és on se reparteixen uns flyers perquè arriba la companyia de Pagliacci, no? Llavors, una mica... És aquesta contaminació entre les dues, que a mi em sembla genial. I a més, no sé si ho puc dir, hi ha aquesta producció, bueno, de fet és amb un sistema rodatori, que per nosaltres a vegades és una mica així, perquè no sabem on està el públic, ara estem ja, però jo a mi personalment me sembla genial. Potser a vegades a les produccions, quan hi estàs, al final t'enamores d'elles, no? Però crec que us agradarà moltíssim, perquè està feta amb moltíssims detalls, amb moltíssima el verisme, no? La teatralitat que té el verisme, jo crec que el Micheletto ho ha lograt en aquesta òpera, no? I a mi m'encanta la producció i haver-hi treballat. Bueno, de fet encara hi estem treballant. Ara hi ha hagut un assaig, demà tinc un altre assaig, o sigui que però una mica la barreja d'aquestes dues d'aquests dos mons, el que és la Cavalleria i els pallassos, ve per aquí, no? que arriba la companyia en el poble on passa la història de la Cavalleria. No?
De fet, la Santuzza, no? es queda com acabant al
sí,
final,
sí, 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 senyor,
en l'intermezzo,
sí.
Sí. No? El preludi d'I Pagliacci.
El preludi, no? Dels pallassos, sí, senyor.
Sí, que hi ha aquesta contaminació que ho fa graciós, original, i connecta les dues realitats en un mateix poble, que en el fet té força sentit.
Sí, sí. En definitiva, dues obres que estan molt connectades per molts motius temàtics, però també d'estructura, fins i tot, no? Amb el seu intermezzo. Després en parlarem. No, jo volia aprofundir en el tema que ha dit el Víctor de la vocalitat, la teva vocalitat i la teva evolució vocal, perquè jo, és veritat, les últimes vegades que t'he escoltat, la veu s'ha fet molt gran, amb un color molt bonic, amb una gran projecció. Tu vas començar més com un baríton líric, de tendència lírica, vas fer molt Mozart també, etcètera, etcètera, però en els últims temps ja has fet els grans papers verdians i ara una vocalitat una mica diferent, no? La del barisme. Tu en aquest cas fas Tonio i Alfio?
Alfio i Tonio, sí.
Alfio i Tonio.
Amb el pròleg. De vegades el pròleg, i crec que en aquesta casa ha passat fa anys que qui cantava el pròleg també després feia el Silvio. Crec que allí tenim el mestre Tribó, que ell en sap, que va ser el Borostovski qui ho va fer, això. Clar, perquè aquell duo del Silvio és que és preciós.
És meravellós.
Però en aquest cas no, en aquest cas faig el pròleg i després, bueno, el Tonio, i abans he fet a l'Alfio.
Són barítons amb una franja molt central que requereixen que tinguis molt de centre.
Sí.
Et sents, ets una mica diferent de cantar Verdi en aquest sentit?
A mi el barisme sempre m'ha agradat. La meva veu, no sé per què, mira, farà un any vaig debutar a l'Escàrpia de Tosca, que no havia cantat mai. Ho dic així públicament, amb 50 anys i la veritat és que amb el barisme em trobo molt, molt bé. No sé per què, perquè els compositors escrivien de tal manera que si no hi hagués veu la música estaria igual, no? I ho podríem escoltar igual. Llavors la veu una mica és que et poses per damunt de la música
i et porta,
no? I a mi és una sensació, sempre, quan ja havia cantat la Bohème ja fa anys, aquesta sensació sempre l'he tingut amb Puccini, amb Leoncavallo, amb Mascagni, en aquest cas. Evidentment, Verdi té una complicació diferent per mi, no? Però bueno, tinc la sort que crec que he debutat 11 rols de Verdi ja, d'aquests així... Mm-hmm. Bé, com deies tu, sí, la veu evoluciona, de vegades potser massa com voldria, perquè... Quan una veu és gran, de vegades és més difícil de dominar, no? Sí. I la meva batalla és aquesta. Saps que els cantants ens tornem obsessius amb la nostra veu i ens oblidem d'una cosa que és important, no? I ara que hi ha gent aquí, crec que és important dir-ho, no? Ens oblidem de que el públic ve a disfrutar amb nosaltres, no? I nosaltres estem tan obsessionats en intentar-ho fer bé, que ens mesuraran per aquella nota, per aquella altra nota, que ens oblidem de que les persones han pagat una entrada senzillament perquè tu disfrutis i ells disfrutin, no? Crec que és la batalla que tenim tots, no? Jo ho dic aquí perquè ho sento així, però bé, el que em deies, vocalment sí que estic content, estic content de tenir aquestes oportunitats, evidentment al Liceu. De fet, el Tonio l'havia d'haver debutat ja fa uns anys, havia d'anar a fer-ho a Pequín, però bueno, vaig tenir una operació i vaig haver de cancel·lar-ho, i la cavalleria fa anys que sí que l'havia fet, però bé, ara l'he retomat, i havia fet el Silvio en diverses produccions. Uh-huh. Una que està en DVD, crec, que vam fer al Teatro Real.
Sí.
Amb qui havia aquell gran tenor, el Galusín, que no sé si canta...
El Galusín, sí, és veritat.
I dirigit pel mestre López Cove, que ens va deixar fa un poc temps.
I en aquest sentit, veus diferències entre un personatge i l'altre, l'Alfio, el rudo comerciante siciliano...
Sí, l'Alfio, el problema que tens és... A veure, tots els barítons, el pròleg, tenim un problema, no?
Sí,
ja ho saps.
Sí. És aquella nota... Se t'ha girat feina, no? Se t'ha girat feina.
Aquell la bemoll que tenim allà... que és un opure, que de fet
no està escrit
a la partitura, però bueno, per tradició es fa. I evidentment a l'Alfio, com es canta primer la cavalleria, el rol de l'Alfio és com a molt més ample. No té... O sigui, cantes primer aquella ària que és una mica lletgeta, no sé si la paraula exacta és aquesta, però... El cavallo scalpita, no? I després ve el duo, que és curtet, però que és molt intens. Hi ha molta orquestra allà i has d'intentar col·locar molt i, clar, has d'anar molt en compte, no? Perquè després saps que tens, evidentment, una altra òpera, però l'obsessió és aquella, no? El pròleg, que intentar fer arribar bé per poder fer aquella nota, la bemoll i després tens un sol, no? Bé, és una qüestió de control vocal i evidentment que a mi com a rol el Tonio trobo que és més interessant musicalment, diguem-ne, no? Però vamos, dins de la que és la dramaturgia de la cavalleria, l'Alfio també està molt bé i el duo aquell que té és d'una intensitat que sí, bé, sí. Curtet però amb una gran intensitat i que t'has de controlar, bàsicament.
Tenen preguntes, perquè normalment aquestes sessions, les sessions de l'artista respon, hi ha una part de preguntes que vosaltres feu. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna mà que vulgui aixecar algú. No? I com afrontes el pròleg? Perquè realment és sortir i a matar, eh? Perquè sí, realment és com el Radamés. Jo surts a fer...
Mira,
a
avui, ja, avui estava amb un amic meu, dels meus íntims amics, cantant i tal, i al final les coses jo crec que no te les has de pensar gaire, sí les has d'haver estudiat abans, però pensar-les no, senzillament dius surto i ho vaig anant fent, vinga va, i ara fem aquesta frase, i ara aquella altra, amb la intenció sempre del que estàs dient, de la... després l'escena sempre ajuda molt, no? perquè t'ajuda a deixar-te anar, i a mi això m'encanta, el teatre i el verisme m'agrada moltíssim, i fer de dolent també, eh? I crec que senzillament ho afrontes de que, almenys jo ho faig així, a cada frase... Vinga, tornem-hi, respires i tornes a fer el fraseig que tu intentes fer-hi. No? No m'ho plantejo, mai m'he plantejat aquesta feina de... Perquè és que si t'ho planteges com grans muntanyes o com... te dona una sensació que te... Saps com veus una... A mi m'agrada molt més el mar que la muntanya, perquè les muntanyes el que fan és que m'apavullen, no sé si és la paraula en català, o... I llavors una mica... Faig aquesta comparació, aquesta metàfora, perquè no vull veure-ho així. Sempre ho he vist com un camí que estàs fent i quan comences una funció, en fet de jo què sé, òperes llarguíssimes, el Don Carlo, el Trobador, la Thaís, que també havia cantat òperes, que de 3 o 4 hores estàs pràcticament sempre a l'escenari. No? I mai m'ho plantejo com, ostres, ara vindrà allò. No, vinga, va, sortim, intentem-ho disfrutar i anar passant i anar escalfant la veu cada vegada... I intentar fer el personatge, bàsicament, el que estàs dient, posar-hi sentit, no sé.
Quins rols, veient la vocalitat, com evoluciona, què t'agradaria incloure en el teu repertori? Somnis que diguis, o rols fins i tot que diguis...
T'ho dic com a director
artístic. És el moment, Àngel, és el moment.
Prendre nota.
No ho sé, és que ara m'agafes així... A veure, repetir certs rols, per exemple, he debutat al Nabucco, em va agradar moltíssim el Nabucco, intentar-lo repetir, aquestes obres, el Simón Bocanegra he fet el Paulo, que vaig fer en altres llocs aquí al Liceu, però ara tinc la possibilitat de poder-ho debutar, fer el Simone, i després un que conec ben poc però tothom me parla que em aniria molt bé, que és el de la Fanxula del West, que van dir que és una... Ja el vaig escoltar una vegada, però... I després, bé, tot aquest tipus de rols, ara... Havia fet alguna a la meva carrera, perquè la vida t'aporta per on t'aporta, havia fet alguna inclusió en el món de Wagner, no? Que passa, jo no parlo alemany, llavors el treball és, per mi és feixuc, perquè són mesos de treballar-ho. Sí que crec que la vocalitat alemanya em anava bé, per la meva veu, i inclús havia fet el Tristan Isolde, havia fet el Wolfram, el Kurvenal, havia fet el Wolfram de Tannhäuser, també... Però, i crec que em va molt bé, però és un repertori que he intentat deixar de banda perquè la meva vocalitat jo la considero llatina, me sento molt llatí, molt a prop de la cosa italiana i de l'òpera italiana o francesa, i bé, no sé, deixa'm, faré una llista.
Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes ho deixem aquí. Gràcies, Àngel.
No,
gràcies
al
contrari,
als amics. Una pregunta.
Ah, una pregunta, endavant.
Forçada jo crec que no, sí que és veritat que la veu natural de la gran majoria d'homes tenim veu de baríton, no? Això és el que sempre s'ha dit i així. Jo crec que no és una veu forçada la de tenor, el que passa que sí que és una veu treballada, no? I l'altre dia em parlava amb un company tenor i que em deia, clar, és que tu no tens en compte que per exemple, per mi el sol, la bemoll, són notes ja... Diu, però pensa que un tenor, vale, d'acord, arriba al sí, no? Però és que en una partitura el tenor ho té molts sols, igual n'hi té 50. I per nosaltres també ja és una nota... Llavors sí que el que s'ha de fer, lògicament, amb un primer veure si aquella persona té aquella tessitura, no? I a partir d'allí treballar-ho tècnicament. No? I bé, però no crec que sigui una cosa forçada allò del tenor, al contrari, és una cosa treballada. Jo admiro els tenors. De fet, m'hagués agradat ser tenor.
Però...
Eh? No, perquè és el bo, no, perquè no, per, precisament...
Que li preguntin al Canio si és el bo.
Sí.
No, però exacte. Precisament perquè com m'agrada tant el verisme, Puccini, sobretot, va escriure unes àries fantàstiques pel tenor, i el baríton es va deixar allí una mica... Però,
home, en aquestes dues obres, els tenors no són precisament cap dels dos.
No, són una mica dolentets.
Són una mica dolentots.
Sí.
Sí,
allà hi ha un senyor.
Digui. Ens posem de peu.
Bueno. Mira, jo crec que potser el que vaig a dir ara és una cosa que políticament no és gaire correcta. Però no, diré el que crec perquè considero l'experiència que porto 25 anys així. De fet, fa 21 anys que vaig a votar al Liceu. Vaig a votar al Teatre Victòria amb l'Elisir de More i de la qual cosa, com podeu comprendre, un català a cantar al Liceu per nosaltres era, quan estudiàvem, la fita més important. No? Jo crec que tal com... Puc parlar de tu, no? Tal com has enfocat la pregunta, com t'ho explicaria? Hi ha un 5% de la gent que ens dediquem a això que poden elegir el que volen cantar. El 95% restant, una mica la carrera la fem en base al que ens van oferint i, lògicament, intentant que no ens vagin malament per la nostra vocalitat i per la manera de cantar. Llavors, a partir d'aquí... Lògicament, clar que estic obert a qualsevol cosa contemporània, que s'escrigui ara, etc. És evident que musicalment, tal com s'està escrivint ara, tot i que hi ha gent que escriu... Això de la música contemporània crec que...
És variat.
És molt variat, no? Però hi ha cert tipus de música que musicalment és molt difícil. I molt difícil d'afinar, dels intervals, tot i que he estudiat piano, solfeig i tot això, com la gran majoria de companys, bé, és molt més difícil, no? Llavors, a partir d'aquí, diem-ne que... A veure, jo considero que Toldrà i Montsalvatge, per dir dos compositors, també són contemporanis i escriuen diferent que Benet Casablanca, segurament, no? I bé, jo estaria més a prop de Toldrà i Montsalvatge, potser, però jo, personalment, que no pas d'un altre tipus de manera d'escriptura musical, no? Ara, a partir d'aquí, jo estic obert a tot, perquè m'agrada cantar, perquè he vist d'això... I com t'he dit abans, crec que, i queda malament dir això, però crec que són 5 els que poden elegir el que han volgut fer en la carrera. I si no, pregunteu. La resta, doncs, hem anat fent en base a el que ens han anat ofert i que ens hagi anat bé a la veu. Clar, no vas a tirar-te contra un mur que no... Crec que no sé si... Vale.
Àngel, entenc que aquesta és per mi. Entenc que...
No, per això vols dir que...
Jo no venia a passar l'examen avui, però aquesta pregunta... A veure, la intenció... A veure, mirem una mica els antecedents dels últims anys. La crisi no ha ajudat, no ha afavorit en absolut a que puguem tenir uns títols una mica més suggerents, sobretot per un públic madur com sou vosaltres, que sou aficionats, que ja heu vist moltes vegades segurament la ira de Mestres Cabanes i dius, ei, donem-vos alguna cosa més. Bueno, però aquestes últimes temporades han estat precisament configurades i construïdes amb molt de carinyo, però també tenint en compte el balanç dels números de la pròpia entitat, que si no hagués estat per això, no haguessin quadrat de cap manera, i l'administració segurament no estava en aquell moment capacitada per ajudar i per suplir tots aquells dèficits que, d'haver continuat amb propostes més arriscades, no estaven disposats a compensar. Ara el teatre està en una situació molt més sanejada i, per tant, ens podem permetre somiar. Això és una part que contesta la teva pregunta, però d'altra banda sí que l'anàlisi que estem fent del comportament del públic, i no estic parlant de vosaltres, sinó que per omplir cada nit les 2.000 i pico localitats que hi ha al Liceu, s'ha de buscar títols que afavoreixin això, precisament per equilibrar la balança. Això no vol dir que hem de quedar subjectes per això en absolut, perquè tenim un mandat públic, per tant hem d'enfocar la mirada i posar llum precisament a recuperació de patrimoni, títols de nova creació, etc, etc. Coses una mica més arriscades, títols no tan coneguts, compositors menys coneguts, etc. Vull dir que portem la idea d'anar cap allà, però el públic, per omplir aquestes 2.000 i pico, que no necessàriament hem de tenir una ocupació del 100% cada nit, perquè és que això no existeix ni a Maí de vegades, no? Sí que hem de dir que com a mínim necessitem cobrir un 60%. És un acord al que hem d'arribar encara nosaltres, perquè jo porto massa poc temps en aquest moment, però no acceptaríem un títol que no pogués portar un mínim d'un 60% de l'aforament aquella nit per aquell títol molt concret. Això ja delimita una mica el que podem i el que no podem fer. Però en aquest acompanyament que el públic ha de poder fer, ens trobem també que, per exemple, amb una Càtia Cabanova que vam disfrutar la temporada anterior, teníem unes ocupacions molt baixes i vam fer un forat molt important. I estem tots d'acord que és un títol que valia la pena recuperar pel Gran Teatre del Liceu, no? Però no obstant, les ocupacions de la darrera vegada que Càtia Cabanova va venir al Liceu van ser molt superiors a aquesta vegada. Però l'evolució del públic, perquè és un títol que feia 13 anys que no se sentia al Liceu, hauria d'haver sumat més públic que no pas restat. O sigui, les ocupacions van ser inferiors. Amb la qual cosa sí que hi ha un punt que s'obren alguns interrogants de dir, el públic, i no estic parlant de vosaltres, però el públic en global ha desaprès d'alguna manera? És possible que hi hagi alguna d'això. I hi hagi un públic majoritari que vol no conèixer, sinó reconèixer. I amb això és un buscar un equilibri entre molts components que triangulin una gran fórmula, que és buscar la quadratura del cercle. És impossible resoldre. Hi haurà temporades com la d'enguany, que potser per celebrar un 20è aniversari, al final són una mica els hits dels últims anys, amb produccions una mica clàssiques i tot plegat és una mica contingut i més aviat conservador. És molt bonic, però és veritat que per un públic que vol una mica de rock and roll, dius, no acaba de trobar, però ja hi arribarem. La intenció que portem és descobrir-vos la temporada 2021, que ho farem al voltant del mes de març, però mirar d'anunciar algunes coses que passaran els propers 3-4 anys, per posar una mica la mel als llavis. I això contestarà una mica el neguit i les preguntes, aquelles inquietuds que podeu tenir en relació als títols de futur. Perquè, evidentment, que tindrem Aïda, Tosca i Butterfly. Això és consubstancial a un teatre d'òpera i és segurament també el que tots necessitem de tant en tant, no? Però a banda d'això també necessitem cobrir una sèrie d'altres títols que miren de compensar en aquest creixement personal. Jo crec que vindrem un altre dia a explicar-vos una mica més el projecte, si voleu així, però jo crec que l'òpera és segurament el gènere més bonic que l'home ha estat capaç d'inventar. I per tant, en aquest misteri revelat que tots tenim i que ens agrada i ens produeix aquest enorme plaer, el que volem és recuperar aquest impuls original de l'òpera en què hi havia un impacte sobre les persones que rebien un argument, una música, aquesta confluència de totes les arts. Aquest impacte que segurament s'ha anat adocenant amb el pas del temps, l'hem de recuperar. I per tant, voldrem connectar produccions a temes d'avui, temes del carrer, mediambientals, de migració, de prostitució, de la dona maltractada. O sigui, subproduccions que ens apel·laran a cadascú de nosaltres en les nostres vivències, però actualitzaran dramatúrgicament, que no de muntatge, perquè voldrem estètiques molt diferents, però d'alguna manera voldrem que apel·li els temes d'avui. Ho deixo així com una mica enigmàtic, però crec que entendreu una mica per on anem i tot desitjant que us agradi molt. En tot cas, gràcies als amics, gràcies Àngel, gràcies Toni i continueu vosaltres la següent part de la sessió d'avui. Gràcies. Molt bé.
Gràcies.
Merci. Doncs... Gràcies per venir. He volgut començar aquesta xerrada amb aquesta escena de Toro Salvaje, de Martin Scorsese, l'escena dels crèdits d'aquesta gran pel·lícula. I ho he fet així no només perquè conté música d'una de les òperes de les quals parlarem avui, sinó també perquè em serveix una mica per posar-la en el context, per posar aquestes dues obres, Cavalleria Rusticana i Pagliacci, en el seu context històric, però també paisatgístic i sentimental. Martin Scorsese, com altres grans directors italoamericans de cine, és fill d'una generació molt determinada, una generació d'italians del sur que, en el tombant del segle XIX al segle XX, al moment precisament en què s'escriuen Cavalleria Rusticana i Pagliacci, protagonitzen un dels moviments migratoris més importants de l'època. Explicava Martin Scorsese que el que recorda més de la seva infància era escoltar a casa del seu avi i a casa dels seus pares el gramòfon en el qual sonaven les melodies de Cavalleria Rusticana i de Pagliacci. I és que aquestes dues obres situades al sud d'Itàlia, a Calàbria i a la Campanya, representen més que cap altra, més que les de Verdi, més que les de Puccini, la banda sonora d'aquesta generació i probablement la banda sonora de la nostàlgia d'aquesta generació per la seva terra, aquesta generació que va arribar a Ellis Island, als Estats Units. Cavalleria Rusticana i Pagliacci protagonitzen un dels fenòmens més curiosos de la història de l'òpera. Són dues obres curtes, escrites amb 2 anys de diferència, que normalment es representen gairebé sempre juntes. Per quin és el motiu? Bé, tant és així que les considerem pràcticament com un tot. De fet, el muntatge de Micheletto, que ens han parlat avui, doncs accentua aquesta idea. Quin és el motiu per al qual aquestes dues obres s'ajunten? Bé, això no ha estat sempre així. De fet, la primera vegada que es van representar juntes Cavalleria i Pagliacci va ser la nit del 22 de desembre de 1903 i va ser precisament el Metropolitan de Nova York, aquesta Amèrica que havia rebut aquesta immigració. Fins aleshores s'havien interpretat moltes vegades juntament amb altres obres, sorprenentment moltes vegades al costat d'Orfeo i Eurídice de Gluck, una obra que no té res a veure amb aquestes dues ni per temàtica ni per estil musical. Però a partir d'aquella nit aquestes dues obres quedaran indefectiblement unides. Els motius són diversos. El primer és pràctic i és que són dues obres curtes que duren més o menys una hora i que totes dues juntes doncs, componen el que és una vetllada ortodoxa operística. El segon motiu és per la temàtica. Tenen una temàtica molt similar. També el paisatge, aquest sur, aquestes zones rurals del sud d'Itàlia. I finalment, perquè són les dues obres més representatives d'un nou moviment musical que sorgeix en aquell moment, i és el verisme. Per tant, potser caldria començar una mica a definir què és el verisme. Verisme ve de la paraula vero, italiana, que vol dir vertader, és a dir, verisme seria realisme. I és un gènere operístic que prové d'un gènere literari, que havia aparegut a França, especialment amb un autor com Émile Zola, que amb novel·les com Thérèse Raquin, com Nana, com Germinal, dona un pas endavant al romanticisme literari I proposa una nova mirada, una mirada descarnada, pretesament objectiva, gairebé científica, sobre la realitat. De fet, tan científica que s'ha utilitzat també per definir aquest estil termes com naturalisme o positivisme, termes eminentment científics. Aquest estil d'Émile Zola arriba a Itàlia. Arriba a Itàlia a través dels salons intel·lectuals de Milà, de Bologna, i finalment arriba al sur. I allà al sur sorgeixen una sèrie d'escriptors, com Federico de Roberto, com Luigi Capuana, o especialment el que ens interessa avui, que és aquest senyor d'aquí, que es diu Giovanni Verga. Els italians del sud el que faran serà el mateix que Zola, retratar les classes populars, la vida quotidiana d'aquestes classes populars, d'una manera descarnada, objectiva. Però si en el cas de Zola era bàsicament la societat urbana, en el cas de les novel·les i relats veristes serà la realitat del sud, rural del sud d'Itàlia. Aquesta... perdoneu una cosa. Em sembla que m'he saltat una cosa. No. Aleshores, com dic, el verisme literari el que pretén és aquest retrat, gairebé una fotografia, retratar un fragment de la vida, la realitat, sense cap mirada subjectiva, sinó pura objectivitat. I això precisament és el que intentarà fer també l'òpera veruista. I és el que ens explica precisament en aquest pròleg del qual ens ha parlat l'Àngel Òdena fa un moment, el pròleg de Pagliacci, que és pràcticament un manifest del que és l'òpera verista. L'escoltem pel Tito Gobbi, almenys un fragment. Fixeu-vos en el text a partir d'aquí i observareu que és pràcticament un manifest del verisme.
Le lacrime che noi versiam son false degli spasimi e dei nostri martir. Non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato invece pintervi
uno squarcio di vita, un tros natural de la vida. Aquesta és la paraula, les paraules claus del pròleg.
Ella per màxima sorte l'artista è l'uom e che per gli uomini scrive i nomi ed albero ispirato.
I em sap greu, però us he de tallar aquí perquè no tenim massa temps. Per entendre una mica quin és el fenomen del verisme, cal fer un petit flashback i anar-nos cap al 1880. El 1880, Itàlia busca desesperadament el successor de Giuseppe Verdi. Verdi fa 8 anys que no estrena cap obra, és gran ja, i ningú sap en aquell moment que de la seva ploma sortiran després obres mestres com Otello o com Falstaff. Verdi era no només el compositor més important del romanticisme italià, Verdi era un mite, un gegant. Verdi va ser, les seves òperes i especialment els seus cors, van ser el símbol, la banda sonora del Risorgimento, de la unificació d'Itàlia al 1861. Per tant, tenia un component també polític, va ser l'aglutinador sentimental d'una Itàlia de realitats molt diferents, al nord i al sud. I, a més, en aquell moment, l'òpera italiana vivia l'amenaça d'un tal Richard Wagner, no?, que havia aparegut a Alemanya i que havia donat una empenta a l'òpera alemanya que amenaçava a treure-li el tro a l'òpera italiana. Per tant, era imprescindible trobar el successor, un nou rei de l'òpera italiana. Nosaltres sabem que després el rei va ser Giacomo Puccini, però abans d'ell van passar molts per aquesta possible coronació. Alguns que ja ni coneixem, que els s'han oblidat amb el pas del temps. D'altres, sí, com Ponchielli, que va tenir un èxit increïble amb la Gioconda, o Boito amb el Mefistòfele, i també Pietro Mascagni, que el 1890 va estrenar amb un èxit brutal Cavalleria Rusticana. La història de Cavalleria Rusticana comença amb la convocatòria d'un concurs per part d'una editorial, l'editorial Sonzogno. L'editorial Sonzogno convoca un concurs d'òperes en un acte per a compositors novells que no hagin estrenat mai. I aquí és on es presentarà Cavalleria Rusticana i guanyarà i s'estrenarà el mes de maig, el 17 de maig de 1890 al Teatro Costanzi de Roma amb un èxit esclatant. Aquí és la irrupció, en aquest moment, aquella nit, és la irrupció d'un nou moviment, del moviment verista. Un moviment verista en el qual hi haurà després altres compositors vinculats. Emergeix una nova fornada de compositors, com Giordano, com Chilea i també com un tal Ruggero Leoncavallo, que escriurà dos anys després una obra amb molts paral·lelismes amb Cavalleria Rusticana, que és Pagliacci, que s'estrenarà al Teatro del Verme el 1892. Cavalleria i Pagliacci, així com dic, comparteixen paisatge, són situats al sud d'Itàlia, comparteixen temàtica en general i comparteixen molts paral·lelismes. De tal manera que intentaré analitzar-les a les dues d'una manera paral·lela, veient les similituds i les distàncies, en tres grans blocs. Un primer bloc és el tema que tracten, la temàtica, després l'estructura de les dues obres, que té molts paral·lelismes, i finalment la vocalitat, l'element musical. Jo vincularé, com veureu, a uns conceptes, com és la gelosia, la traïció i la mort. El tema central és el de la gelosia en les dues obres, un tema que ja havia aparegut en dues obres que són molt influents en el moviment verista. Una us sonarà una mica. És la Carmen, que es va estrenar el 1875 a París, però que té molta influència en els paristes per al tractament descarnat del drama. Darrere el jovenet. I una altra obra que s'estrena tres anys abans de Cavalleria Rusticana, la reaparició, la gran reaparició de Giuseppe Verdi el 1887 amb Otello. No cal que expliqui l'argument d'Otello, suposo. Així, Cavalleria i Pagliacci tracten aquest tema, se situen al sud d'Itàlia, totes dues, i retraten una societat que evidentment està molt determinada per un concepte clau, que és l'honor. Evidentment, com són veristes, totes dues estan basades en fets reals. En el cas de Cavalleria Rusticana de Mascagni, a partir d'un relat de Giovanni Verga, que es diu precisament Cavalleria Rusticana, i explica allí Verga com en certa ocasió està sentat en una habitació mirant per una finestra en un poble sicilià. Està mirant per una finestra en un poble de Sicília i veu una escena entre dos homes que estan parlant tranquil·lament, de sobte s'apropen, s'abracen i de sobte un mossega l'orella en l'altre. En aquell moment no va entendre aquella escena, però després va saber que allò comportava una gran ofensa i, per tant, un duel i la mort d'un dels dos contendients. Bé, aquesta escena és una de les escenes centrals de cavalleria rusticana de León Caballo, ai, de Pallacci, us volia posar, ai, de Mascagni, us volia posar aquest fragment concret, no sé si ho aconseguirem. En qualsevol cas, cavalleria rusticana ens presenta el típic triangle amorós entre el protagonista, que és Turiddu, un noi jove que està promès amb Santa, amb Santuzza, però que té una relació adúltera amb Lola, que és l'esposa d'Alfio, el baríton. Després sabem algunes cosetes més, i és que Turiddu, abans de marxar al servei militar, tenia una relació amb Lola, i quan torna descobreix que ella té una, que ella s'ha casat amb Alfio, i en certa manera, per despit, es promet amb la pobra Santuzza. Tot això ens ho explica, si tenim sort, la mateixa Santuzza, que en aquest cas, amb la seva primera ària, una gran ària, que es diu Voi lo sapete o mamma, i que, si els astres ens són favorables, l'escoltarem per la gran Fiorenza Cosotto. Per altra banda, Pallacci és una obra que, tot i tractar el mateix tema, el tema de la gelosia, té un component més intel·lectual. I és que incorpora una subtemàtica, que és la del teatre dins del teatre, el metateatre. En això és interessant veure com en les dues obres es reflexen una mica les personalitats dels dos compositors. Per una banda, Mascagni era un personatge molt més temperamental, era una mica tarambana, si em permeteu. Per exemple, estudiava al Conservatori de Milà, era company de Puccini al Conservatori de Milà, i va abandonar els estudis i tot d'una revolada i es va apuntar en una companyia ambulant a tocar el contrabaix i a fer de director d'una companyia ambulant. Per altra banda, Leoncavallo, en canvi, era un home d'una formació intel·lectual bastant més sòlida, que s'havia doctorat en literatura a la prestigiosa Universitat de Bologna. Estàvem parlant del tema i de la subtemàtica de Pallacci, que en la segona part de Pallacci és una mica un mirall invertit del que ha estat la primera part, perquè en la comèdia que representen els actors d'aquesta companyia que ha arribat al poble, una companyia que té Canio, és el pallasso principal, que és el tenor, està casat amb Nedda, que en la companyia interpreta a Colombina, i si en el cas de cavalleria rusticana, diguem-ne, és un triangle, aquí hem de parlar de quatre personatges que belluguen una mica tot plegat. Tonio, el tercer membre d'aquesta companyia, el baríton, el que interpreta l'Àngel Òdena, està enamorat en secret de Nedda, la dona de Canio, i en un moment determinat li declara el seu amor. I és rebutjat per Nedda d'una manera molt, molt violenta, d'una manera amb un cert menyspreu, fins i tot. I en aquell moment, una mica Tonio es converteix com l'Alberic de l'Or del Rin, després també us vull parlar de la influència de Wagner en aquestes dues obres, que renuncia a l'amor per l'Or del Rin. Doncs en aquest cas, Tonio renuncia a l'amor per la set de venjança. I quan descobrirà que Nedda té un amant amb el qual vol fugar-se, que és Silvio, doncs anirà corrent a Canio per enverinar l'orella, i d'aquí anirem ja cap al desenllaç final, el tràgic desenllaç final de l'obra. Tenim pendents d'escoltar el Voi lo sapete o mamma de la cavalleria rusticana i també la primera escena de Pallacci en la qual el tema de la gelosia apareix de seguida. Te'l tinc preparat pel Franco Corelli, però qui sap. Aleshores, passem a la... Bueno, per acabar amb el tema del tema, de la temàtica de les dues obres, evidentment, com són obres veristes, han de retratar també la realitat social, el poble que l'envolta, i per tant, el cor té una presència important en totes dues obres, sobretot en el cas de cavalleria rusticana. En el cas de Pallacci, cal també tenir en compte que cavalleria rusticana es presentava a un concurs, i presentar una gran escena amb molts decors i una gran complexitat, doncs, evidentment, donava punts. I Mascagni s'hi posa bé. En el cas de Pallacci, el cor és el poble que rep aquesta companyia ambulant, que arriba aquell matí al poble, i a la segona part serà els assistents a la representació en el qual succeirà, bueno, un baño de sangre. En canvi, Cavalleria rusticana, el cor és més important. Totes dues obres estan situades en un dia molt determinat. Això també és molt típic del verisme. Pagliacci succeeix el 15 d'agost, el de Ferragosto, la festa de l'Assumpció de la Verge a un poble de la campanya. Però la data és més important a Cavalleria rusticana, perquè succeeix el diumenge de Pasqua. I al mig de Cavalleria rusticana hi ha una gran processó, que és una mica el símbol de la pressió asfixiant també de la religió i de l'Església en aquestes zones rurals del sud d'Itàlia. La mateixa Santuzza, en un moment determinat, explica que ella està excomunicada, no pot entrar a l'Església a la missa del diumenge de Pasqua perquè està en una situació, diguem-ne, poc clara amb Turiddu. I això comporta una gran escena coral, com dic, que és el famós Regina Coeli, en el qual Mascagni barreja amb molta intel·ligència el que és aquesta realitat social i el drama personal del personatge de Santuzza. Si tot va bé, ara escoltarem almenys alguns fragments d'aquests números que us he anat comentant. Començant, si és possible, pel Boilo Sapete o Mamma, almenys un fragment interpretat per la Fiorenza Cosotto. En aquest fragment, Santuzza es troba amb la seva sogra o futura sogra, amb la mamma Lucia, la mare de Turiddu, i li explica que ha descobert que efectivament Turiddu està mantenint una relació adúltera amb Lola, i explica tota aquesta situació una mica el que us he explicat, no? Que Turiddu ja estava promès a Lola, que se'n va anar al servei militar, que va tornar, que ella, i acaba amb una frase molt expressiva, que és la mai, l'estimat. Almenys un fragmentet. Escoltat un fragment. Voldria passar a parlar una mica de quines són els paral·lelismes també pel que fa a l'estructura de les dues obres, que són molt interessants, perquè totes dues obres consisteixen en una obertura en tres parts. Després ve el que és tota la trama, excepte que en el cas de Pagliacci aquí integra aquest pròleg. Per altra banda, en la part central de les dues obres hi ha un fragment simfònic, que és una mica el que ens dona una mica d'aire per arribar vius a uns finals molt intensos. I a partir d'aquí, un desenllaç molt llarg. Pel que fa a l'obertura, les dues obres, l'obertura està estructurada en tres parts, però són molt diferents. A Cavalleria rusticana comença l'obertura amb un tema climàtic al principi, Hi ha la segona part i després una tercera en la qual ja es nota aquesta electricitat del poble sicilià. Però en aquesta segona part, i a veure si la trobem almenys l'àudio, en aquesta segona part, Mascagni utilitza un recurs que és una total novetat, que és incorporar un fragment vocal, és a dir, una siciliana. De sobte escoltem entre caixes la veu de Turiddu que li canta al balcó a Lola, una famosa siciliana, només acompanyat d'arpa. El qual és interessant perquè fins a cert punt no sabem si allò forma part de l'acció o és un recurs que ens explica, ja que ens posa en situació abans de que el taló s'aixequi. Aquí, mira, sí que està bé perquè només tenia àudio d'això, perquè us vull posar aquesta siciliana per dos grans d'aquest repertori, a més dos cantants del sud. Escoltarem la primera part, si ho aconsegueixo, per el Giuseppe Di Stefano i la segona per l'Enrico Caruso, que fa una versió espectacular. Després us parlaré una mica del Caruso, si Déu vol. A veure, jo crec que és això.
T'havia posat la següent, eh?
Aquí, aquí. Ho tenim. Aquest és Di Stefano. Això se sent entre caixes i en l'obertura. Poble sicilià. En dialecte sicilià, a més. Això, la cavalleria rusticana i apareix. I ara Caruso. Timbre més espectacular, el del Caruso, eh? Bé, anirem tirant amb àudios com podrem, d'acord? Diguem-ne que aquesta siciliana és la primera traïció de Cabrera Rusticana, on es veu ja l'adulteri, i la segona gran traïció vindrà en el duo entre Santuzza i Alfio, quan Santuzza, després d'implorar-li a Turiddu que torni amb ella i que ell la maltracti, pràcticament, doncs, s'anirà a Alfio i li confessarà que, bueno, que porta la corna, no? I el ruto siciliano doncs no s'ho pren gens bé. Us havia preparat un duo, però com que no el veurem, tiro una miqueta endavant i me'n vaig a un tema que és interessant també. Me'n torno a Pagliacci, perquè ara ja ens centrarem en la part final de Pagliacci, que és la més interessant, la part més interessant, segurament. Però abans... Hi ha Hi ha una serenata també a Pagliacci, la serenata d'Arlecchino, que també antecede al drama, però està incorporat dins de la comèdia que representa en el segon acte. En el segon acte de Pagliacci, com us he dit, és una mena de mirall invertit del que ha succeït a la primera part. El drama que estan vivint aquells personatges, de sobte tenen que representar-ho en la representació del vespre, pràcticament amb les mateixes paraules, i això portarà a on portarà. Però aquí Ruggero Leoncavallo utilitza un recurs molt interessant, i és que utilitza dos estils musicals diferents. Un, que és el verisme per la realitat, el que hem escoltat fins ara, l'estil, però per la representació utilitza una música que podríem dir neoclàssica, inspirada en el segle XVIII, inspirada també en l'estil musical de l'època de la comèdia de l'arte i de l'òpera bufa, que això també és molt interessant perquè l'òpera bufa en el segle XVIII és la primer gènere musical que posa en escena a la gent del carrer, no a personatges mitològics ni reis, sinó burgesos i gent del poble. I aquí hi ha una connexió entre el verisme i l'òpera bufa. I Mascagni això ho utilitza per utilitzar aquests dos estils musicals perquè distingim quin és el moment de realitat i quin és el moment de ficció. Abans que es desencadeni el drama, ens regala una altra serenata, la que Carla Arlecchino, molt diferent, però és molt diferent de la siciliana de Cavalleria. Però és molt interessant observar com té una barreja com d'estil popular i una mena de bel canto que pràcticament podríem dir mozartià. Us he preparat també una versió antiga d'un cantant antic que a mi m'agrada molt i que fa una versió meravellosa. És el Tito Schippa. Fixeu-vos que abans de que comenci a sonar la veu, escoltareu uns acords de guitarra, i això també és típic del verisme, i és que el personatge està afinant la guitarra, i per tant sona la guitarra fora de to. A veure si ho trobo. I fixeu-vos en l'estil vocal del Tito Schippa, que és completament diferent del de Caruso. Després parlarem d'això. És un cantant de la vella escola, tipus de missió completament diferent.
Colombina il tenero fido Arlecchin e a te vicin. Digi te chiamando e sospirando a questo il poverino. La tua faccetta mostrami che io vo baciar se ne fa cuccia, amor mi cuccia e mi sta tormentar, oh, e mi sta tormentar, oh, colombina chiudimi il finestrini che a te
i arribem a la representació teatral. En aquesta representació, com us dic, Canio, el protagonista, té que entrar en escena i precisament en el moment d'entrar en escena, que ja l'home ve calent, doncs en aquell moment sent en la ficció com Colombina es despedeix d'Arlecchino, aquest que ha cantat la serenata, i diu, es despedeix amb les mateixes paraules que Canio ha escoltat que amb les que Nedda es despedia del seu amant Silvio. I això fa que l'home comenci a tenir una petita confusió entre què és realitat i què és ficció, i els límits entre una i altra es comencen a difuminar. I això ho observem amb el tractament musical. Com us he dit, la realitat amb aquest estil verista i, mentrestant, la comèdia amb un estil que podríem dir neoclàssic. Nedda va intentant aguantar constantment aquest estil neoclàssic, però la realitat es va imposant i un estil es va menjant progressivament a l'altre fins a arribar al punt en el que Canio ja creu que allò és real i, per tant, l'estil neoclàssic acaba desapareixent. Tenia un vídeo fantàstic que no veurem, però l'escoltarem, l'escena final sencera, si us sembla bé. És una mica llarga, però bueno, ho havia fet un muntatge que l'escoltarem, que la primera part, quan Canio entra en escena i és el moment en què encara manté una mica aquesta distinció entre realitat i ficció, ho escoltarem interpretat pel Plàcido. Val? Aleshores, la segona part, que és quan ja es desencadena el drama amb la frase «no, pallatxo non son», Canio diu «no, no sóc un pallasso, sinó que sóc un home que estic patint i és que, a més, vosaltres, públic, us esteu enfotent del meu patiment», perquè això és el que li passa. I en aquell moment, sota aquella frase «no pallatxo non son», l'orquestra es desencadena i és molt interessant observar, i aquí està ja la influència wagneriana, que m'he saltat una mica, però si voleu em faré 5 cèntims, l'orquestra recorda la de l'holandès Arran. És com una tempesta interior que es desencadena dins del personatge. I aquest fragment l'escoltarem pel Mario del Mónaco. I finalment ja, quan arribem a la massacre final, en el qual ja l'estil aquest neoclàssic ha desaparegut pràcticament i la ficció es converteix en la realitat, doncs pel Franco Corelli. Val? Intentaré anar-vos comentant una miqueta. Aquestes són Starotte, les paraules amb les quals s'ha despedit Nedda de Silvio per sempre. Tu, Asaró, les mateixes paraules. Canio ha d'entrar a escena en aquest moment. Quelle stesse parole. L'home s'infon ànims. Coratge. Aquest és l'estil neoclàssic. I el diàleg amb Colombi, no? Ella és Teresa Estratas. Aquest és Tonio, el baríton. Essa è pura, l'amore dal mentir, quella propria. Fixeu-vos en el contrast d'estils. Aquí clarament barista. I aquest estil wagnerià que ja va apareixent també. I atenció, pallatxo. Però com l'orquestra es va carregant, primer la percussió i com explota. Il cor che sangue.
sangue, alla vernanza, alla vernanza.
I arribem a la tercera part, en la qual Canio acabarà assassinant tant Anita com el seu amant, Silvio. Que comença amb aquest arioso que aquí canta el Franco Corea. Aquí ja no hi gira, és desesperació. I el públic encara creu que jo és ficció. Tot i que comença a dubtar. Diu, digue'm el nom del teu amant. I ella torna a la representació, a intentar tornar-lo a portar a la ficció. Surt de la ficció. I el públic també s'està donant compte de que és com un realista, no? Què està passant aquí?
La commedia
è finita. E l'hora intermitent, que és el cap, acaba l'obra. Val. Avui, per ja anant cap al final, ja per acabar, parlar una mica de el verisme en general i què és el que caracteritza el verisme i si podem parlar de que existeix un moviment verista, que és una cosa bastant discutible. Des d'un punt de vista temàtic, els compositors veristes, com aquests dos, o Giordano o Chilea, al principi sí que tractaran temes de la que retraten aquesta realitat, però després s'aniran cap a derroteros molt diferents. Alguns abraçaran el decadentisme, el simbolisme, l'exotisme, i no faran obres curtes, sinó que faran obres de grans dimensions. Per tant, la temàtica i l'estructura no serien elements que definirien el verisme, si és que el verisme com a tal existeix. Jo crec que a aquesta generació de compositors seria més interessant qualificar-los de la jove escola italiana, que és aquesta generació que sorgeix en aquest moment, a la qual podem incloure a Puccini sense cap problema. Per exemple, hi ha el problema, Puccini és verista o no és verista? Bueno, és que potser un moviment verista com a tal dura 4 o 5 anys, no dura més les obres veritablement veristes. Doncs aquestes dues són les més representatives. Per tant, què és el que dona un estil reconeixible al verisme? Doncs és l'element musical, i l'element vocal. Per una banda, el musical, perquè a través del verisme la influència wagneriana entra dins de l'òpera italiana. És una mica paradoxal, perquè el verisme, que tracta temes de la gent quotidiana, que pretén ser objectiu, obres curtes de personatges del poble al costat de les grans creacions wagnerianes amb els déus, grans dimensions, etc, etc. Doncs sí, és a través d'aquestes obres on es filtra la influència de Wagner. En el cas de Cavalleria Rusticana, sobretot pel tractament cromàtic de l'orquestra, que utilitza influències, l'aparició de fragments orquestrals, com el famós intermezzo, que no sé si podrem escoltar, que està en les dues obres. Això també, Verdi era absolutament contrari que es posessin fragments musicals sinfònics dintre de les òperes. Deia que eso era hacer bailar a l'orquestra por hacerla bailar, però que òpera era òpera i sinfonia era sinfonia. Evidentment els veristes maten el pare, maten a Verdi, i tots posen intermezzos sinfònics a les seves obres o fragments sinfònics. Però i després la utilització del leitmotiv, com hem pogut veure, no? Aquestes cèl·lules musicals que bàsicament provenen de Wagner, tot i que ja existien anteriorment. Però si hi ha un element que realment identifica el verisme és l'aparició d'una nova vocalitat. Una nova vocalitat que té el seu símbol màxim amb Enrico Caruso. Enrico Caruso, precisament un immigrant italià, o bé, ja va anar com a cantant, però un home que va triomfar als Estats Units, que va ser el primer en descobrir la influència de la música enregistrada i del gramòfon, i que va esdevenir el símbol de la ruptura entre l'escola de cant belcantista i la nova escola del segle XX. La gran escola belcantista que venia del segle XVIII, la gran època de Rossini, dels García, de la Malibran, etc., etc., el cant era pur artifici. Es movia sempre amb grans agilitats, tenia uns codis propis, era una estilització del cant i dels sentiments. Però, en canvi, un moviment que es diu realista, el que necessita és un tipus de cant que sigui tot el contrari, un tipus de cant que s'assembli el més possible a la parla. En el cas del verisme, no veureu mai, com per exemple en el cas de Verdi a la Traviata, sempre libera de Gio, aquest traset, aquestes agilitats. En el verisme, sempre cada síl·laba ve representada per una nota. Vesti la juba e la faccia. No hi ha mai coloratura, no hi ha mai adornament. Sempre el cant és el més natural possible. I, evidentment, en la franja central, no en la franja superaguda, que és molt artificial, sinó ni en la greu, sinó en la franja central, com dèiem abans, aquesta, bueno, les veus de tenors d'aquesta època agafen aquest coro baritonal, podríem dir, perquè, a més, les orquestres cada vegada són més grans i, per tant, es requereixen unes veus més potents que es puguin projectar a la zona central. tot això, això també influeix a les dones, perquè, per exemple, és en aquest moment quan apareixen les grans sopranos spinto, les heroïnes puccinianes, com Tosca, com Butterfly, aquest tipus, i a Cavalleria Rusticana la soprano, la tessitura és tan central que al final han acabat fent mezzosopranos, com en el cas de Cossotto, com en el cas de Simeonato i tantes altres que pràcticament s'han apoderat d'aquest paper. Aleshores, bueno, arribem a les dues últimes, les famoses dues àries d'aquestes dues òperes. Que a més el verisme el que fa és que la veu de tenor es converteix en la veu central, en la veu protagonista, pràcticament, de les òperes. Les dues últimes àries són molt representatives d'això que us estic explicant. Per una banda, Mamma quel vino è generoso, que és l'última ària de Turiddu a Cavalleria Rusticana. Turiddu ja s'ha retat en duel i de sobte el personatge canvia una mica, perquè si fins aleshores era un tant superficial, a partir d'aquest moment, quan ja és conscient de la mort, sembla com si fos un personatge autodestructiu, aleshores la seva única obsessió és que algú es quedi cuidant a Santa, a Santuzza. Li demana a Alfio i li demana en l'escena a la seva mare. I fixeu-vos en aquest realisme en la vocalitat, i és que les primeres frases que intenta dir Turiddu és mamma, mamma, quel vino è generoso. És com si tingués un nus a la gola, unes llàgrimes que no li permeten desenvolupar una frase llarga. És un intent d'imitació de la parla. I després també hi ha un element orquestral molt, molt interessant en la peça, i és que és el tractament que fa Mascagni. Veureu que aquesta ària comença amb un trèmolo dels violins molt aguts, molt aguts, molt aguts. I és la representació de que el personatge està ebri, està borratxo, porta dos o tres copes de més, com ell mateix explica en aquesta ària en la qual es despedeix de la seva mare, li diu que ha begut massa i que potser per això està en aquest estat estrany, d'estat d'ànim, i sobretot li demana que cuidi de Santa, de Santuzza. A veure si ho podem escoltar. Sí, és aquí. Vale. Torna a ser el Mario del Morado.
Mamma!
Fixeu-vos aquests violins.
Mamma! Quel vino è generoso! E certo, oggi troppi bicchieri ne ho profannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi venite come quel giorno.
Demana la seva mare que el beneixi, com aquella vegada que la setmana a fer el soldat. I una vegada més els sanglots a la veu.
E poi, mamma, sentite, se io non tornassi, se io non tornassi,
voi dovrete morire. De madre a santa. Sí, fill meu, diu la mare.
Onda, el vino se m'ha succedito, m'ha fuggito el vino per me, pregate Dio, per me, pregate Dio, un vaso, un vaso, mamma, un altro vaso,
Bé, i aquí ja surt cap al duel en el qual morirà. El desenllaç és rapidíssim. I l'escoltarem al final. Bé, i em queda l'altra ària, l'altra gran ària. Que mira que vaig estar pensant i pensant quina versió us posava de Vesti la Jubba, de Ridi Pagliaccio famós, i al final em vaig passar pel Caruso, fins i tot la Lanya, no sé, vaig pensar en mils. I al final vaig escollir una versió que si no la veus no té cap gràcia. O sigui, coses del destí. Perquè és una versió, bueno, la posarem perquè crec que si no sona aquesta ària aquesta nit, doncs no d'allò. Però és una versió que és un enregistrament de la tele de la RAI que li fan una entrevista al Mario del Mónaco a casa seva. I aleshores aquest senyor, que era una mica megalòman també, una mica sonat, doncs posa un disc en el qual és ell cantant Vesti la Jubba, aquesta ària en la que sabeu que és el moment en el que abans ha de sortir a escena i explica això, no? Doncs ostres, he de fer riure la gent quan estic destrossat interiorment, no? I aleshores el del Mónaco posa aquest disc i ell mateix comença a anar cantant sobre la seva pròpia gravació i es va creient ja el personatge al saló de casa seva. I al final, bueno, acaba fent un número però absolutament surrealista i aleshores em semblava que era ideal perquè ja era una mica la metàfora d'aquesta pèrdua de noció de què és la realitat i de què és la ficció. Malauradament l'haurem d'escoltar, clar, és una mica raro, però bueno, vull que es feu una mica la idea i això, perquè a més quan acaba es posa la jaqueta i diu no sé què, de la representació, el drama de l'actor, bueno, fa tot un show. La escoltem i ja tirem i acabem pràcticament aquesta xerrada.
Nelle opere che dovrà interpretare nell'imminente stagione musicale. Ridi Pagliaccio, di Leon Cavallo, uno dei pezzi forti del suo repertorio.
C'è il disco? Vieni a cantare la sola. Io, quel che dico, e quel che faccio,
lettore nuota, senza chi.
I això que és a casa, prenent el te. Pagliaccio. Algunes notes les omet. Sí, però ara s'anima,
eh?
Ell intenta contindre's, però no le puede, al final. Agafa la jaqueta i la jumpa. Està seu al sofà. l'orrore del recitare. Bueno. I encara l'home. Sí, i ara Rina, porta-mi la bata. Bueno, doncs va, acabem ja aquí. Però només comentar que d'aquesta tendència del cant estilitzat del 18 a la parla, que serà l'estil que pràcticament les òperes del segle XX, com les òperes del Bamberg, com tantes, tendiran en aquesta tendència, l'aparició de l'Sprechgesang i el cant i la parla molt més a prop, doncs el següent pas de la parla doncs és ja el crit. I un dels crits més famosos de la història de l'òpera apareix al final de Cavalleria Rusticana, quan se sent aquell famós crit que diu «Hanno ammazzato compare Turito», han assassinat el compare Turito. I amb això poso l'últim fragment, us agraeixo molt la paciència i...
Nelle opere che dovrà interpretare nell'imminente stagione...
al final de Cavalleria Rusticana es troben Santuzza i la mare Lola. Thank you.